Ràdio Vilafranca.
Bon dia. El Penedès en xarxa comença aquest dijous 26 de febrer de 2026. D'aquest dijous hi serem 3 horetes, des d'ara i fins les 12. Compartirem aquest matí plegats des de Domenys Ràdio, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. Una salutació en nom de tot l'equip. Des de Ràdio Vilafranca us acompanyem Toni Olivella i Sílvia Delgado. A banda de l'equip, afortunadament, cada matí al llarg d'aquestes 3 hores hi ha moltes més veus que ens acompanyen i que fan possible donar sentit i contingut al Penedès en xarxa. Avui començarem des de cadascuna de les emissores explicant-vos l'agenda cultural. Hem recopilat totes les activitats que hi ha a partir d'avui i fins diumenge i us les anirem explicant recorrent a l'Alt i Baix Penedès. A 9:15, primer flash informatiu, 5 minuts per saber com comença aquest matí de dijous a les nostres comarques. A continuació, Economia i Empresa, amb la col·laboració de la Federació Empresarial del Gran Penedès. Avui ens acompanyarà l'Amèlia Maestre i tindrem com a convidats a 7 penedès. Hi ha un fenomen lingüístic que passa, per exemple, al Lletger, a Sant Jaume dels Domenys, però també a altres indrets de Catalunya. Avui en parlarem a les 10:06 a l'entrevista amb la filòloga Maria García. A 10:45, de nou flash informatiu, 5 minuts per saber com va aquest matí, com avança, què està passant arreu de l'Alt i el Baix Penedès, i continuem. A 10:45, agenda al detall, un parell de propostes de cap de setmana ampliades. D'una banda, el concert Cantem per l'Ela, que tindrà lloc aquest diumenge a la tarda a Vilafranca. Ens el presentaran el president de Catela, Eduard Garzón, i el president de la Societat Coral El Penedès, Àngel Escolà. I l'altra proposta serà divertida perquè conversarem amb l'humorista i actor Pep Plazas, que presenta el seu espectacle El Substitut, al Vendrell. Obrirem la tercera hora a les 11:06, tot fent tertúlia literària amb dos integrants de la tertúlia literària de la Biblioteca Torres i Bages de Vilafranca. Són la Dolors Bosch i el Jesús Gómez, que ens comentaran la seva última lectura, Els tres noms de la Lutka, de l'escriptora i guionista catalana Gisela Pou. Si heu llegit la novel·la, us podeu sumar a la tertúlia a partir de les 11:06, i si busqueu lectura, pareu atenció, potser us convenç el que ens diuen. A 10:45 farem l'última cita amb els serveis informatius, que ens explicaran ja les últimes notícies d'aquest matí de dijous, el darrer flash. I acabarem amb l'Empelt, a càrrec de l'Eva Plazas, que avui ens proposa parlar amb dones que participen de l'elaboració d'una ampolla de cava. Són Anna Mari Suárez, Elba Foguet i Núria Reventós. El carnaval s'ha acabat a les nostres comarques, però l'activitat no s'atura i amb el bon temps revifen tota mena de propostes. Tenim una agenda cultural àmplia que comencem explicant amb el Miquel Rivera des de Canal 20. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Comencem aquesta roda de propostes culturals. Avui dijous, Sant Mansal rebrà la visita del Bibliobús de 12:45 al carrer Montserrat de Castellet i la Gornal. L'Espai Jove de Moja organitza un torneig de futbolí al Centre Cívic La Xarxa. De 4:45 a 6:15, les parelles es disputaran el títol de campió. I l'escola El Drac de Pacs del Penedès obre les seves portes per visitar-la a 4:45 de la tarda. A les 7, l'Església Parroquial de Santa Margarida i els Monjos organitza un culte de lloança, intersecció, missa i adoració per a tots els assistents. Divendres, Marc Jubany organitza una nova sessió de l'Aula Cultural amb una conferència sobre les civilitzacions de l'Egeu i els mites de Creta. Serà el casal de la gent gran dels monjos a les 5 de la tarda. A 6:45 de la tarda, la Casa d'Andalusia de l'Alt Penedès organitza a la Sala Alguer una conferència per donar inici als actes de celebració pel Dia d'Andalusia. Acte seguit, a les 8, Festa Jove a la mateixa sala. Dissabte, de 12:00 a 1:00, a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Castellví de la Marca, es durà a terme un acte de reconeixement a l'esportista de Car Cross, Ivan Pinya, pel seu brillant palmarès i per portar el nom del municipi arreu dels circuits. d'11 a 12:00, a l'antic Ajuntament de Sant Martí Sarroca, Esther Massaguer donarà un taller de bricolatge amb consells de supervivència domèstica i lampisteria. I a partir de les 12:00, al parc davant de l'Ajuntament, segona calçotada popular, començant amb un vermut obert per a tothom. A 2:45, calçotada, i a 4:45, bingo musical obert per a tothom. Durant l'acte, es farà un concurs de salses. Els participants en el concurs, per escollir la millor salsa de calçots de la segona calçotada popular, optaran a guanyar premi sorpresa. Cal inscripció prèvia al formulari del web municipal. La Societat de Margarida organitza un sopar ball a les 9 amb música en directe a càrrec del duet Almas Gemelas. Reserves per WhatsApp al 640-119-745 o al correu electrònic info@lamargaridoia.cat. I a les 9, el Centre Social de Pontons es celebra un altre sopar i ball, en aquest cas per celebrar el Carnaval. Diumenge, de 12:00 a 1:00, el Club de Lectura de les Cabanyes es reunirà a la plaça de la Guitarra per comentar el llibre L'Ordre del Dia, d'Eric Villar. A les 10, a la plaça Pau Casals de Santa Margarida i els Monjos, acollirà un mercat de segona mà. I a la mateixa hora, al Raval de Sant Martí, un altre mercat, en aquest cas, el d'artesania i brocanters. Seguim els Monjos. d11:00 a 1:00, s'organitza una passejada guiada al Fondo de Sant Llorenç. L'itinerari guiat des del castell de Banyafort fins a la fondalada de Sant Llorenç acostarà els assistents a un forn de calç restaurat per tal de conèixer les antigues feines dels calciners. Al voltant de la font de Sant Llorenç es podrà descobrir la flora i la fauna d'aquest espai natural protegit. Informació i reserves al telèfon 687-523-918 o per correu electrònic a info@4passes.cat. I dins dels actes del Dia Internacional de la Dona es projectarà la pel·lícula La Innocència, dirigida per Lucía Alemany. Serà a les 6 a la Biblioteca Neus Català i Pallejà de Sant Martí Sarroca. A Moja, l'Ateneu Mugenc organitza una tarda de teatre al local nou, a les 6. El grup de teatre La Sala interpretarà l'obra Confinats, dirigida per Núria Torrents i Joan Baqués. I a Sant Miquel d'Olèrdola tenim més teatre. Dins de la programació de la 35a edició de la Roda de Teatre de l'Alt Penedès, el local Roser Montaner acull la representació de l'obra Microteatre, a càrrec del grup Les Escoles Gelí de Teatre. La cita és a 6:45 de la tarda amb entrada gratuïta.
Seguim compartint més activitats i propostes que hi ha arreu de l'Alt Penedès des de Ràdio Sant Sadurní amb el Miquel Cuenca. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs pel que fa a la capital del Cava, comencem explicant-vos que avui a les 8 del vespre a la sala de tastos de la Nobotiga Calfero acull un tast de vins de Mallorca, un producte que en els darrers temps està vivint un auge tant per la seva qualitat com per la seva singularitat insular. El tast, recordem, és a les 8 del vespre. Aquest té un preu de 26 euros, s'han acabat les places, però fruit de l'expectació i l'acollida s'ha ampliat el tast, també a divendres. Un divendres on també torna el ball berenar de Carnestoltes al casal municipal de la gent gran. L'acte és a les 5 de la tarda i hi haurà un concurs de disfresses amb una panera com a premi. Pel que fa al cap de setmana, l'equipament de l'Índex acollirà les 21es jornades de rol organitzades per l'Associació Lúdica El Refugi. La proposta de caràcter familiar ofereix partides de jocs de rol de diferents ambientacions i sistemes amb jocs publicats, adaptacions i històries pròpies. L'activitat és gratuïta i no requereix inscripció prèvia. Les partides començaran a les 10 del matí i acabaran a les 4 de la tarda amb una durada aproximada de 3 hores. Els menors de 12 anys han d'anar acompanyats. A les 6 de la tarda, la Nobotiga de Calferro acollirà un altre tast, en aquest cas de vins blancs del Penedès, a un preu de 30 euros. Recordat tota la informació respecte a aquest tast i també el de divendres, per si hi ha alguna persona que encara està a temps per apuntar-se, la podreu trobar al web de la botiga o a través del telèfon 938 910 163 o per WhatsApp al número 681 688 177. I diumenge a les 11 del matí tindrà lloc a l'església parroquial de Sant Sadurní la Diada del Soci del Foment Sardanista. Anem ara cap a Gelida, perquè aquest dissabte a les 7 de la tarda la sala d'actes del Centre Cultural de Gelida acollirà el concert de Borja Penalba i Meritxell Jané en el marc del projecte Barna Sants i dins la programació escènica del municipi d'aquest 2026. Sota el títol d'Un temps d'un país, el duet proposa un viatge sonor que dialoga amb l'essència de grans noms de la cançó com Maria del Mar Bonet, Lluís Llach, Raimon, Ovidi Montllor i Isidor Marí, entre altres veus que han marcat generacions. Les entrades tenen un preu de 8 euros anticipada i 10 euros en taquilla. Tota la informació la podreu trobar al web municipal. Pel que fa a Subirats, aquest diumenge a les 11 del matí tindrà lloc la ruta guiada Torre Ramona, sorprenent i misteriosa, una proposta per conèixer un dels nuclis històrics més desconeguts del Penedès. El recorregut permetrà visitar l'interior de l'església romànica de Sant Joan Ses Rovires i el cementiri parroquial, la casa-taller de la pintora Catherine Versgrut, el recinte murallat i el pati interior del Palau Gralla, així com la seu de la cofreria del Cava de Sant Sadurní. Aquest petit poble medieval d'una cinquantena d'habitants està envoltat de vinyes i situat al peu del castell de Subirats i la torrota d'en Pasteres a prop del riu Anoia, en un entorn únic ideal per passejar i gaudir del patrimoni i el paisatge. Tota la informació està disponible al web municipal. A Torrelavit, fins al 9 de març, estarà disponible l'exposició Edatisme Zero, Alliberem l'edat de prejudicis i discriminacions, al vestíbul de la Casa de Cultura. La mostra, oberta de 4 de la tarda a 8 del vespre, aborda l'edatisme, els seus efectes i estratègies per combatre'l. Pel que fa a Sant Llorenç d'Hortons, ja s'han obert les inscripcions fins al 16 de març per participar com a expositor o expositora a la 15a edició del Biart, una fira que fusiona vins i caves ecològics a Mart en totes les seves expressions. La fira celebrarà el 18 d'abril i les inscripcions estan disponibles al web de l'Ajuntament o al telèfon 937 716 000. A Sant Pere de Riudebitlles, la Biblioteca Pública Maria Àngels Torrents acollirà demà de 7 de la tarda a 8 del vespre l'estrena del Patador Màgic, una ficció sonora amb radioteatre d'Ona Bitges. L'obra està escrita per David Vila i Ros i Sílvia Morilla i dirigida per Lluís Miquel García i Mercè Sánchez. I dissabte, de 6 de la tarda a 8 del vespre, es farà la presentació de l'exposició Perspectives al Molí de Can Xerta a càrrec de Riudebitlles Territori d'Art.
A Vilafranca, des de les 9 d'aquest matí, s'està debatent sobre els reptes de la gestió de l'aigua en municipis petits i mitjans. És una jornada organitzada per Water Catalan Partnership, el clúster de l'ús sostenible de l'aigua, en col·laboració amb Aigües de Vilafranca, que se celebra tot el matí a l'Auditori de Vinzeum. Aquesta tarda se celebra l'escena jove, que aquest 2026, amb la voluntat de repensar el format que havia caracteritzat el projecte durant aquests últims anys. Finalment, l'edició d'enguany serà representada per un únic grup, el de Sant Ramon de Penyafort, que assumeix el repte de mantenir viu el projecte aquest any de transició. L'obra de l'Escola Sant Ramon es podrà veure a partir de 6:45 d'aquesta tarda al Teatre Cal Bolet. I a les 7 de la tarda, l'espai artístic El Rebost comença un curs de cinema amb Miquel Sitjà. Aquest divendres a la plaça de la Vila, a partir de les 10 del matí fins les 8 del vespre, els comerços de Vilafranca Activa celebren el Forest Talks. A les 7 de la tarda, a la sala d'actes del Consell Comarcal, es presentarà el llibre La famosa Junta Carlista de Font-rubí, de Marc Galimany. L'activitat impulsada per l'IEP tindrà format de conferència participativa. A les 7, visita guiada a l'exposició El Penedès amb ulls de Gaudí, el vi i la seva gent, repartida entre l'Espai Cultural del Fòrum Verger i Vinzeum. A les 8, la Capella de Sant Joan inaugura l'exposició La vida i no sé, l'herència de l'ascens de l'escultor Gaspar Rivadulla. La mostra posa en diàleg la força expressiva del ferro amb l'espiritualitat i la memòria arquitectònica d'un dels espais patrimonials més emblemàtics de Vilafranca. A l'acte inaugural hi participarà la terapeuta Lucía González, que oferirà una intervenció sonora amb bols de cristall de quars vinculada a la pràctica meditativa. A les 8 del vespre, el vilafranquí Jordi Casanovas presenta el seu darrer espectacle, Göteborg, al Teatre Cal Bolet. L'obra és una comèdia sentimental que tracta sobre l'amor, el temps i les segones oportunitats. Al Teatre Casal i en dues sessions, a les 8 i a les 11 de la nit, es representa Viaje con nosotros, a càrrec del comandante Lara i companyia, un espectacle ple d'acudits i rialles. I a partir d'aquest divendres i fins diumenge, darrers concerts del 13è Festival Hivernacle. De fet, arriben els plats forts. Divendres, a partir de les 10, a l'auditori, gavina.mp3, Mishima i, per acabar, els DJs de Break Coast. Dissabte, a partir de les 10, també a l'auditori, Vecinos, Quimi Portet i tancaran la nit els DJs. I diumenge, a 1:15, al claustre dels Trinitaris, actuarà la cantautora Elle Leon Gallagher. Dissabte, a partir de les 11 i fins la 1, podeu baixar a la cripta de la Basílica de Santa Maria i gaudir, entre altres aspectes, de l'escultura modernista de Josep Llimona. A les 5, a Vinzeum, es presenten els treballs de recerca de les escoles amigues del museu. A les 7, a la Sala dels Trinitaris, Mireia Camacho inaugura l'exposició Plec a Plec, 12 anys de creació per viure. A les 8 del vespre tindrà lloc el lliurament dels trofeus del Vilafranca Open 2026 de cubs de Rubik a l'Espai Jove La Nau. També a les 8, a l'Espai Artístic El Rebós, podreu veure Brain 2.0, un espectacle impactant de màgia i mentalisme. Diumenge, a les 11 del matí, visita al Campanar i a la Teulada de Santa Maria. A les 12, al Teatre Cal Bolet, la xarxa Vilafranca programa Hotel Bucarest de la companyia Total Circ, un espectacle que ha captivat audiències amb més de 400 actuacions inoblidables. A partir d'aquest diumenge, algunes de les sessions del tradicional ball del diumenge organitzades pel Casal de Vilafranca i que se celebraven al seu teatre passen a realitzar-se al saló principal de l'Hotel Pere III. Davant el mal estat de les butaques i del terra del teatre, per així alleugerir-ne l'impacte que pateixen a causa del muntatge i desmuntatge setmanal. A 6:45 d'aquest diumenge, doncs, s'estrena la sala del Pere III amb el grup Solistes. I a les 7, a l'Església de Sant Francesc, concert solidari, Cantem per l'Ela, a càrrec del Cor Xemosia i la Societat Coral El Penedès. La recaptació es destinarà a l'entitat Catela. I acabem repassant les activitats que hi ha arreu del Baix Penedès i que ens acosta la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'agenda aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que demà hi haurà jornada de portes obertes a l'escola Els Quatre Vents. També demà, a les 6 de la tarda, a la sala d'actes de la Casa de Cultura, presentació de la novel·la El Sepulcre Oblidat, a la biblioteca amb la presència de l'autor Josep Tort Miralles. Pel que fa a dissabte, a les 6 de la tarda, a la Societat Cultural i Recreativa de Sant Jaume dels Domenys, el grup de teatre de Teatre Oliva de Sant Oliva presentarà l'obra Innocent o culpable. Marxem ara cap a Llorenç del Penedès, ja que aquest dissabte, a les 8 de la tarda, hi haurà l'obra musical de teatre amb benvinguda a Holanda. Pel que fa a diumenge, ball de diumenge amb el grup Alma Duet. I pel que fa a la comprativa, diumenge a les 10, calçotada popular, i a 6:45 de la tarda, Gaudí, l'arquitecte, al documental. Marxem ara cap a Santa Oliva, ja que demà a 8:45 de la nit, al local cultural, hi haurà el sopar de la gent gran. Marxem ara cap a la Bisbal del Penedès, i és que avui encara hi ha jornada de portes obertes de l'escola Ull de Vent. Pel que fa a diumenge, hi haurà la crossa escolar dedicada al Tilo. Sortiran a 10:45 del matí de l'Avinguda Baix Penedès, hi haurà inflables i també es podrà fer la ruta dels murals. Marxem ara cap a Bonastre, ja que dissabte a les 11 del matí a la sala Arnau Estella hi haurà el taller de Beauty Facial. Pel que fa al Vendrell, demà, com sempre, mercat setmanal. Dissabte, mercat setmanal de Coma-ruga. I atenció, perquè dissabte, a les 8 de la tarda, al Teatre Àngel Guimarà actuarà el Pep Plaza amb el substitut. El Pep Plaza ens ofereix un monòleg que no és un monòleg en companyia de més de 50 personatges que hi són, però que no hi són. Un espectacle inimitable que combina l'humor, la sàtira i la música. Ara és el torn d'anar cap a Calafell, ja que dissabte, doncs al matí, a les 2, a la Disco Vips Calafell, es farà la Festa de la Diversitat Funcional. I dissabte, a les 7 de la tarda, al carrer Monturiol, Festa del Cos Blanc. I acabem, com sempre, a Cunit, ja que aquest dissabte, doncs a 2, Cunit celebrarà la segona xatonada popular, una cita gastronòmica que posa en valor un dels plats més emblemàtics del territori, el xató. L'esdeveniment tindrà lloc al Passeig Marítim, al costat de les lletres de Cunit, ja està obert a tothom. Les persones assistents podran gaudir d'un tas de xató per emportar per 8 euros, elaborat a càrrec del restaurant La Rosseria i de l'Hotel Àvia. A més, la jornada inclourà un concurs d'adults de xató amb inscripció prèvia a través del correu turisme@cunit.cat i d'un taller infantil obert als més petits sense necessitat d'inscripció.
Vam coincidir en un mirall, et pintaves els ulls de carbó.
Com recollim a l'agenda, aquest divendres el Festival Hivernacle porta Mishima a Vilafranca i potser tocaran Jimmy.
Val la pena celebrar-ho com cal, cambrer, faci el favor de posar en fred el xampany. Ara hi corro, va dir-me ofet amb l'afany, de tancar ràpid i baixar la persiana avall. Llavors vaig pensar que allò duraria per sempre, llavors vaig pensar que jo ja era el senyor. L'endemà volies anar a un centre comercial, necessitaves un llit, una taula, un sofà, em vas dir que era per mentre remuntàvem la rambla del Raval. Quan aquell gos lleig se'n va voler mossegar, l'amo begut et va dir avui fer sacrificar. Em vas convèncer que te l'havies de quedar, i ja tant tu i jo, llit, gos, taula i sofà. Llavors vaig pensar que allò duraria per sempre, llavors vaig pensar que jo ja era el senyor. Vaig pensar que eres tu amb el nas fred i em llepava la cara, però aquell alè era més aviat de gos malnodrit i petaner. Vaig entendre que volia sortir, però el carrer sense corretja va fugir. Per un moment quasi segueixo el seu camí, però el vaig atrapar i vam tornar junts al teu llit. Llavors vaig pensar que allò duraria per sempre, llavors vaig pensar que jo ja era el senyor.
Bon dia, són 2:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez.
Famílies d'alumnes de 6è de primària reclamen una solució perquè els seus fills i filles puguin visitar els instituts abans de la preinscripció. Davant l'anunci de la cancel·lació de les jornades de portes obertes als instituts públics de Vilafranca, Santa Margarida i els Monjos i Gelida, unes 40 famílies es van reunir ahir a la tarda davant l'Ajuntament de Vilafranca amb la voluntat de reclamar una solució. Entenen les reivindicacions del sector educatiu, però troben injust que els nois i noies que han de començar a l'ESO el curs vinent no puguin visitar els centres educatius. Les famílies asseguren que la suspensió de les portes obertes afecta directament els infants, ja que limita, diuen, el seu dret a conèixer i escollir lliurement el centre que millor s'adapta a les seves necessitats. També ho destaquen especialment amb els nois i noies que venen d'escoles petites de la comarca i aquells que necessiten necessitats educatives especials. Torrelles de Foix adjudica les obres de construcció del futur consultori. El ple de l'Ajuntament de Torrelles de Foix aprovava dimarts en sessió extraordinària i amb el suport unànime de tots els grups municipals la proposta del govern d'Impulsem Torrelles de Foix d'adjudicar la construcció del nou centre d'atenció primària a l'empresa Artifex Infraestructures per valor d'1,5 milions d'euros, dels quals un 73% aproximadament es cobrirà amb el pressupost d'aquest any i el restant amb el de l'any vinent. El nou equipament es construirà al solar adjacent a l'Ajuntament i se servirà de l'estructura de formigó d'un edifici que havia d'esdevenir un centre cívic i que es va desestimar fa més de 15 anys. L'objectiu és que les obres, amb un calendari previst de 10 mesos, puguin iniciar-se el més aviat possible per tal que el nou centre de salut pugui ser una realitat durant el primer trimestre de 2027. Gelida commemora el 8M amb un ampli programa d'activitats. Gelida se suma aquest mes de març a la commemoració del Dia Internacional de les Dones amb un programa d'activitats obert a tota la ciutadania per reflexionar, compartir i reivindicar la igualtat. Els actes començaran el dissabte 7 de març amb un sopar de dones al Saló d'Espectacles de la Unió del Casal Gelidenc, que inclourà un monòleg de Neus Motos i música amb DJ Jangar. L'endemà, diumenge 8 de març, el Centre Cultural acollirà la lectura del manifest i la representació de l'obra Dones Valentes, a càrrec de Sense Trama Teatre. El programa continuarà el dimarts 10 de març amb una xerrada sobre cultura de la dieta, grassofòbia i pressió estètica a l'Espai Golfes del Centre d'Iniciatives Culturals amb Mireia Cabrera, de l'equip d'atenció primària Martorell Rural. El programa culminarà el dissabte 14 de març amb una caminada pel camí del mig, amb sortida des de la plaça de la Vila. I l'antic club Brigit de Cunit serà un hostal que obrirà tot l'any. Les obres de remodelació ja han començat per adaptar-se a la normativa. L'antic club Brigit, situat a la carretera C31 entre Cunit i Segur de Calafell, es convertirà en un hostal amb bar. L'establiment tindrà 16 habitacions i els promotors, empresaris locals, volen que funcioni durant tot l'any. Ja s'han iniciat les obres de rehabilitació integral per adequar l'edifici a la normativa vigent. L'objectiu és ampliar l'oferta hotelera del municipi i dinamitzar l'economia local amb la previsió de crear una vintena de llocs de treball.
Penedès en xarxa.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Al Penedès en xarxa tenim unes cites quinzenals amb la Federació Empresarial del Gran Penedès que ens permeten conèixer millor empreses i emprenedors de casa, de quilòmetre zero. Avui de la mà de l'Amèlia Maestre, directora adjunta de l'AFEC. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Bé, just estem a les portes de preinscripció a infantil, primària i secundària i nosaltres parlarem de formació.
Exacte. La formació també és un àmbit molt important dintre de les empreses, cada vegada més. Ara hi ha hagut moltes reformes i per parlar de tot plegat una mica, tenim un dels consultors de la federació a nivell de formació i, a més, una persona que està molt connectada a nivell de patronals, tant en PIMEC com representant de la FEC a Foment, el senyor Denis Sainz. Bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies. Molt agraït de poder estar i compartir aquest espai amb vosaltres.
Home, està bé que, com que és un espai d'empreses, primer parlem de l'empresa que representes, de la qual ets gerent, que és CET Penedès.
Sí, correcte. Esteu,
ara estàvem comentant la vostra web i tota l'activitat que vosaltres esteu impulsant. Explica'ns una mica, des de CET Penedès, què és el que esteu treballant a dia d'avui.
Bueno, CET Penedès va néixer el 87. Sempre dic el mateix, neix perquè vol donar una resposta real al que el teixit productiu demanda, no? I tant les persones usuàries com les empreses. CET Penedès és un centre de formació professional que treballa diferents famílies professionals a nivell intersectorial i també tenim la línia de CET Academy, doncs, que divergeix una miqueta de la formació professional i es focalitza tant en la formació privada com en la formació per a empreses i formació bonificable a través de la Fundae. I sobretot molt amb fabricants a nivell internacional, com poden ser Microsoft, Oracle, Adobe i altres fabricants com Meta, i podríem seguir així perquè n'hi ha molts, però l'important és que volem focalitzar en unes acreditacions que donin pes i valor afegit a les formacions de les persones.
Aquest és una mica la clau de tots aquests canvis que hi ha hagut últimament, no? Sembla que...
Molts canvis.
Ens pots fer una mica d'introducció a grans trets de quins són aquests canvis? Quines són les bases que fomenten tots aquests canvis i en què es tradueixen?
Sabem que tenim un sistema divers, complexa, i han volgut donar-li una forma potser més integradora, no? Que coexisteixin tot el tipus de certificacions, cicles formatius, en un mateix sistema on les competències doncs, siguin doncs, convalidables i on es doni un pes molt més elevat a l'empresa. Estem al mig d'una reforma de la formació professional que ha passat a ser molt dual, no? Reforma de la formació professional dual, on l'empresa ha passat a tindre un paper essencial. S'augmenten les hores del que antigament en teníem com pràctiques i ara passa a ser un període formatiu a l'empresa on l'avaluació de l'empresa en el cas d'avaluar l'alumnat passa a ser essencial i un requisit indispensable perquè les persones puguin superar les formacions. Amb això què guanyem? Guanyem actualitzar les competències de forma molt més ràpida i que siguin realistes el que demanda el teixit productiu, no? Les empreses. Sí que és difícil poder-ho aplicar tot, perquè els canvis quan venen no vol dir que siguin fàcils d'aplicar i estem en un període de transició que tant pels centres com per les empreses com per les persones que es formen serà clau fer-ho bé, fer una bona transició i no ensopegar-nos pel camí, no? Però, si bé és cert, jo estic totalment a favor de que les empreses passin a tindre un paper no important, sinó importantíssim en el que es refereix a formar professionals i futurs professionals.
Més que el centre o serà un 50-50?
Més o menys la dualitat. Hi ha dos tipus molt diferenciats, que seria la dual general i la dual intensiva. La dual intensiva, les diferències en la dualitat es regeixen sobretot pel que comentes, és pel temps que passen a l'empresa. Sincerament, no han tret molt de temps als centres de formació, i això jo crec que és essencial, perquè els centres de formació són especialistes en docència i en aplicar les metodologies idònies en l'adquisició i reciclatge d'aquestes competències professionals. Però sí que és important que les empreses doncs, entenguin que tenen un paper essencial. Sovint ens trobem en aquesta situació que les empreses diuen no tinc professionals preparats, no?
Per
poder...
És una queixa sovintejada, molt... Sí. Desgarrar.
Sí. Sí. Llavors, què millor, no?, que els posin dins del panorama,
que participin,
que siguin una part requerida i llavors ara aquí el que queda és veure quina és aquesta implicació real i si participaran.
Animaries empreses que no han entrat en aquesta roda a que hi entrin ara, amb aquests canvis que venen?
Completament. Vull dir, jo entenc que al final cada entitat, cada organització té els seus reptes diaris i és sovint pensem que no, que és una despesa de temps, no? I econòmica a l'acollir alumnat, però és tot el contrari, és una inversió. Jo sempre ho intento veure com un procés de selecció, una captació de talent. Poder agafar persones i ensenyar-los realment com treballa la seva empresa i què és el que busquen d'un professional. I les persones que han participat i les empreses que participen a dia d'avui amb nosaltres, ja sigui en processos de períodes formatius a l'empresa o amb altre tipus de programes, estan molt satisfetes. I al final, quan veus que hi ha una participació any rere any, al final l'únic que estem, diguéssim, confirmant és que funciona.
De fet, aquesta aposta una miqueta que s'està creant ara és una aposta que sorgeix també de tots els actors socials que estan demanant precisament que la part, diguéssim, dels centres que han de garantir que hi ha un seguit de continguts que s'han donat i que, per tant, aquella persona sí ha rebut, per tant, està capacitada per fer aquella feina, però alhora, no, les empreses donen aquella aportació, aquella actualització, aquella adaptació a les necessitats que estan, diguéssim, dintre de les tendències de mercat, a tots els nivells, no
totalment.
Només... Vull dir que el binomi és clau, no?
Sí, és necessari. I intenta replicar altres sistemes educatius europeus. La veritat és que el plantejament de fer aquesta dualitat no és dolent. La qüestió és com s'executarà i si tots els agents implicats s'implicaran realment. Tot, jo ho veig com un repte. I és un repte que, sincerament, hi ha coses que no s'han plantejat potser com els centres de formació voldríem, no? Però que al cap i a la fi veiem que l'objectiu, el motiu principal, doncs, val la pena doncs, per fer aquesta transició i demanar aquesta implicació per part de les organitzacions.
Quins són aquests reptes que haurien d'assumir les empreses en el sentit de que perquè això fos un èxit, que al final el reverteix directament, no?
Les empreses han de veure la participació com una oportunitat per al seu propi sistema, no? Per els seus processos interns, com he dit, de recursos humans, de captació, retenció de talent, que n'hem parlat molts cops.
I és tan important.
Totalment. I sí que hi ha reptes a nivell de que moltes empreses, sobretot petites i mitjanes empreses, veuen doncs, les dificultats, sobretot el fet de que graus D, no? És que aquí parlem de graus A,
Què és tot això de graus A?
Clar. Aquí entra...
M'ha dit, això dels graus és molt complicat, Amèlia.
No és que sigui complicat, però clar, canvien totes les denominacions i entrem en un nou paradigma i al final el que hem fet és canviar-li el nom a les coses.
Canviar el nom a la cosa.
Correcte, sí. Grau A són microcredencials, un grau B ja forma part de ser un mòdul de microcredencials, un grau C seria el que en la formació professional ocupacional, clar, ara tot és FP, ja no és ocupacional o no ocupacional, és un certificat professional, que al final el certificat professional no deixa de ser un grup de mòduls que són graus B, i un grup de microcredencials que són graus A, i els graus D parlaríem dels cicles de grau mig, els cicles de grau superior, i podríem continuar, després dels D, els E, que ja són més d'especialització. Clar, entres a una empresa i comences a explicar-li tot això, i al final, clar, és un batibull de dades, d'informació, i et diuen...
No, gràcies, no tinc temps.
No m'expliquis tants cuentos, jo vull les coses fàcils. I al final és el que dic, en comptes d'exigir tanta burocràcia, simplificar, flexibilitzar i fer les coses fàcils a les empreses i als usuaris. Al final el que ens interessa és estimular el mercat laboral, estimular que hi hagi una bona inserció laboral, que totes les empreses puguin omplir les seves vacants i que sobretot el mercat es torni competitiu, ja no simplement amb cobrir vacants. No? Clar, entrem amb els graus D i jo puc entendre que per alguna empresa el fet de que doncs, les pràctiques d'una persona que es formarà no, hagin de ser remunerades doncs, també és un limitant. No entro en que no ho hagin de ser o ho hagin de ser, però al final per una petita empresa, doncs clar, no és la mateixa situació ni el mateix estat que una gran empresa, que potser sí que pot apostar per això i potser sí que pot dedicar-hi no? uns cèntims a formar i a acollir persones en aquest període formatiu a l'empresa.
Ara mateix la FP Dual ja està remunerada, aquestes pràctiques ja
sí.
Són remunerades.
No totes, dependrà una miqueta del tipus de grau, però sí que moltes dels cicles formatius estan remunerats i això ens hem trobat molt sovint que és un limitant. Però, bueno, si em permeteu, aniré més enllà. Les empreses, jo crec que la inversió que fan en formació és baixa en general.
Molt baixa, sí.
En general, ja no, perquè parlem de pràctiques.
Quan haurien de destinar?
El que creguin que és convenient per retenir el talent, el que creguin que és convenient per millorar les competències de les seves persones treballadores i resultar més competitius en el mercat, amb els seus competidors.
I fins i tot ara ja és bàsic, en el sentit de que hi ha tants canvis a nivell estructural, amb la tecnologia, amb la intel·ligència artificial. L'altre dia estàvem en una sessió que comparaven la intel·ligència artificial com l'arribada d'internet a les empreses.
Totalment. I ho és, eh?
I ho és, ho és. I llavors, com a mínim, en aquest àmbit hi ha d'haver-hi una preparació per part de totes les persones que ja estem dintre el mercat laboral, sí. No?
Jo crec que les empreses han de dedicar sempre uns fons en formació per als seus treballadors, i entenem que en funció de la magnitud i de la mida de l'empresa, doncs seran uns o uns altres. També disposen de la possibilitat de bonificar-se a través de la Fundae. Són uns
crèdits. Això és increïble, que la gent no ho aprofiti.
Sí, no, i el més trist és que veiem dades en patronals, sí. I veiem que la inversió a través de la Fundae cada cop és menor, i dius, és insostenible que sigui un mercat competitiu si no dediques en formació. El que comentes, Amèlia, és una realitat. Jo crec que, sempre ho he dit, no? Hi han hagut canvis molt, molt, molt agosarats, no? Al llarg de la història, l'arribada de l'electricitat, les energies nuclears, l'internet. Potser l'internet seria el que s'assimilaria molt més amb el tema de la intel·ligència artificial, perquè és el que potser té un efecte més directe a les empreses i a la nostra activitat diària. I ho és, ho és. La pregunta és, per què ho veiem com algo llunyà o per què ho veiem com algo que no ens hem d'actualitzar quan estem en un període on cada dia hi ha algo nou, cada dia hi ha una intel·ligència artificial nova? Jo sempre intento repetir el mateix mantra: la intel·ligència artificial no traurà la feina. Perdrà la feina tot aquell professional que no sàpiga utilitzar-la com un recurs més.
I jo afegiria integrar-la en la seva organització personal.
Totalment.
Perquè la veritat és que la velocitat a la que ens està entrant tota la informació, per exemple, persones que com jo ens dediquem a gestionar informació, o sigui, el volum d'informació que rebo diari és tan gran.
És ingent, sí, que no pots...
És tan gran perquè tot és massa ràpid. Llavors, com canalitzar tota aquesta informació? La importància, no? Tu parlaves de les certificacions que feu a través de la vostra plataforma, eh?
Correcte.
Molt important conèixer tots els abasts tecnològics que tenim per connectar les diferents aplicacions que utilitzem a diari. Això és bàsic.
Nosaltres, com a entitat, vam participar recentment a la fira d'EdTech, que es va fer a Barcelona, i gairebé tots els softwares, totes les eines, no, docents, incorporaven intel·ligència artificial i agents d'intel·ligència artificial dins dels processos. Després també vam participar a Madrid amb el Puy Academy Day, que justament la seva edició deia, doncs, l'edició de la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial ha arribat a tots els sectors, i el que hem d'entendre és que és una eina, un recurs, un facilitador. Llavors, un exemple clar va ser un curs que vam fer, que era la intel·ligència artificial, no? Per persones que estan en departaments d'administració, no? Utilitzem-ho com un recurs, com una eina més. Internet, al final, no ha deixat de ser una eina.
Uh-huh.
Doncs el mateix amb la intel·ligència artificial. És una eina que ens fa més competitius si la sabem utilitzar, però que hem de ser també molt coherents amb el seu ús. I, per tant, és molt important no llançar-nos a la piscina sense comprovar abans si hi ha aigua i formar-nos en com s'utilitzen, com s'han d'utilitzar, amb l'ètica i, sobretot, amb protecció de dades i amb coherència amb com seria la forma correcta d'utilitzar-la dins de la feina. No?
Per tant, la formació i el sentit crític és vital.
Vital. Vital.
Però és un carro al que hem de pujar, sí o sí.
Sí, però és que és un carro al que hem de pujar i no baixar-nos. Jo sempre ho dic. Seríem capaços nosaltres d'anar a una consulta mèdica, d'operar-nos amb un cirurgià que no s'ha actualitzat des de fa 40 anys?
Clar.
Per què ho veiem tan essencial en un lloc com la medicina, però no ho veiem en altres sectors? Al final, la formació és un valor afegit per les persones i sobretot per les empreses, perquè al final no ens oblidem, les empreses són persones i les empreses també es defineixen pel talent humà que les conforma. Si tu tens un talent humà desactualitzat, no tindràs tanta retenció de talent, no tindràs tanta competitivitat. Al final estàs llançant-te, com ho diríem, no? Pedres al teu sostre, no? Crec que ens hem de pujar tots al carro de la formació, ser coherents, fer-ho en funció de, com hem dit, de la magnitud de cada empresa, que cada persona també hi hagi un bon grau d'orientació i sàpiga cap a on ha d'anar, però no baixar-nos. Bueno, jo com a mínim intento predicar amb l'exemple i jo no deixo de formar-me.
Sí, la veritat és que és estimulant fer-ho també. Com està fent els deures aquí al Penedès a nivell de formació?
A nivell de formació, doncs et diria com a tot arreu. Hi ha empreses molt implicades i hi ha empreses que a dia d'avui no me'n parlis. No me'n parlis. I al final els dic, és que t'estic intentant ajudar. Vull dir, evidentment és un win-win, no? Com sí, tota sí, la vida, sí. però t'estic intentant ajudar i fem les coses, aprofita dels crèdits que hem parlat de la Fundae. Fem una anàlisi, no?, de la teva situació empresarial, de la situació dels teus treballadors. Mirem on podem reforçar, mirem on podem millorar. I no, hi ha empreses que encara els hi costa. L'anàlisi seria, doncs, que s'han de pujar al carro més empreses. Sí. Jo crec que des de les patronals, des dels gremis, associacions, s'ha d'intentar estimular més a que es formin. Que ja ho fan, eh?
Sí, sí.
Però, clar,
sí,
al final la decisió és individual per part de l'empresari o l'empresària i crec que no fem cap bé, no?, mantint-los. Jo crec que hem de ser potser a vegades més directes de dir què és el que perden o què és el que no guanyen si no es formen.
I quins programes tenim ara mateix una mica per poder proposar a nivell empresarial tant en l'àmbit públic com en l'àmbit privat? Sí.
Clar. Fem el mapa, sí.
Sí,
fem
un
el
mapa
una mica.
El mapa és gran, el mapa és gran. A nivell públic disposaríem de formacions en molts sectors, des d'informàtica i comunicacions, a nivell de desenvolupament, a nivell de sistemes, dic el territori, no nosaltres, m'agrada veure-ho des d'una forma holística. Dins de turisme també tenim moltes formacions. Llavors aquí sí que són formacions molt més destinades potser a l'usuari que no a l'empresa, sinó a l'usuari que es vol qualificar i obtenir una qualificació professional i poder optar per un bon lloc en una entitat, no? En el que ens referim a la formació privada, disposem des de certificacions oficials, no? Com hem parlat abans, de fabricants, a nivell de ciberseguretat, a nivell d'intel·ligència artificial, a nivell, bueno, d'idiomes, no? Disposem un ventall molt divers, no?, d'aquestes formacions, però les certificacions oficials també tenen un pes potser superior per la persona, per l'usuari individual que per l'empresa, no? Llavors, jo sempre dic que per les empreses el millor que tens és que tens entitats formatives que et poden fer una formació a demanda, que et poden fer una formació adaptada, que et poden oferir un programa en funció de la modalitat que més et convingui, una modalitat presencial, una modalitat virtual, una modalitat híbrida que fusioni el millor de les dues modalitats i, sobretot, també una adaptació dels continguts en funció de les necessitats, no un contingut que sempre és algo que hem criticat molt, no? Aquests plans curriculars desactualitzats o molt generalistes, sinó uns continguts molt, molt específics a les necessitats reals de l'empresa. I jo com enfocaria? Doncs aprofitar realment el que ara mateix estem vivint, no? Aquesta transformació amb la intel·ligència artificial, doncs aprofitaria en formacions, sobretot d'habilitats toves, soft skills, que tan necessàries, es valoren molt avui en dia, des de les habilitats de comunicació, resolució de conflictes, treball en equip, gestió del temps, a passar ja després a competències digitals. Les competències digitals abans les veiem en només de... Depèn de quin sector i depèn de quina ocupació, no? Ara ja és algú transversal. Tothom té un telèfon mòbil, no? Doncs tothom ha de saber utilitzar una intel·ligència artificial com un recurs. Llavors, enfocar l'ús d'aquestes tecnologies, d'aquestes intel·ligències artificials, doncs a cada departament, a cada sector, des de recursos humans, administració, logística, la intel·ligència artificial està tot arreu. Si la volem aplicar i si la sabem aplicar, la podem aplicar.
Déu-n'hi-do. Això dona per un monogràfic, eh, Silvia?
Oh, i tant, oh, i tant. I si em deixeu parlar, jo aquí m'estaria moltes hores.
I estàs pensant, m'haig de posar les piles.
Sí, sí, a més, aquesta és l'altra, la gestió del temps, no? Cada cop ens costa més trobar forats i som més exigents amb les nostres hores de formació per el nostre àmbit empresarial, perquè hi ha més voluntat de conciliació i, a més, ho entenem tots millor, això de la conciliació. Abans era, ui... No?
Bueno, és que la Covid va portar coses molt dolentes.
Sí, però després
però també moltes. Va portar un canvi de la situació generalitzat i sempre em remeto a aquesta situació perquè va ser la que va portar modalitats com la formació en línia a on està ara, no? Abans era gairebé impensable, tothom deia, no, jo vull fer una formació presencial perquè té més valor. Ara diem, no, és que vull fer una formació en línia perquè així puc conciliar la meva vida personal i laboral, perquè puc dedicar-m'hi quan vull, quan puc i quan dec. Perquè també tinc una família, tinc unes responsabilitats o tinc una feina que no m'ho permet fer d'una altra manera. Doncs passa el mateix. Gestió del temps. És una formació que nosaltres hem fet. I al final és com que els hi has de gairebé forçar, no?, a les persones de dir que és molt important aquesta formació, que és tan important saber fer la feina com saber gestionar el teu temps, com saber prioritzar i saber quan dedicar a què i com fer-ho.
Totalment.
I al final, fins que no ocorren situacions, no ens n'adonem. I jo estic fart de dir, deixem de posar tirites i venes, no? I intentem preveure el que passarà, intentem formar-nos, intentem evitar aquests cops, no?, que anem rebent a batzegades.
Sí. Amèlia, justament a l'agenda de la FEC hi ha força formació, oi, aquests dies?
Sí, la veritat és que també estem molt enfocats en temes de relacions laborals perquè és un àmbit doncs, de les persones que han d'adaptar-se tant a la nova normativa, com a, que no para de canviar, com a la tecnologia, i després hi ha moltes formacions més transversals, però també sobretot en l'àmbit de la tecnologia. El que sí que m'agradaria parlar, que em queden poquets minuts, és del gran acte que tenim aquest pròxim dia 4, que fem l'Espai Dona. És l'acte que fem normalment al voltant del Dia Internacional de les Dones, que ho fem conjuntament amb el col·lectiu de dones del CAVA, CAVA Woman i Dones d'Empresa. Aquest any s'hi afegeix un nou col·lectiu que també té moltes persones dintre del territori, que és Dones en Joc. I com sempre hi ha una vessant solidària que és un sorteig de les aportacions de les diferents dones que participen, que va a favor de Més que Surf, que és una associació per nens amb autisme. No? Sempre una mica relacionat amb aquesta visió de les cures, perquè doncs, les dones necessiten conciliar, no?, i gestionar el temps de les cures en molts casos. Aquest és un acte molt important. Comptarem també amb la presència de la consellera, cosa que ens fa molta il·lusió. I bueno, és un acte que portem fent 4 o 5 anys i és molt dinàmic i molt obert i, a més, molt acollidor amb totes les persones que venen. Això, per una banda, el dia 10 presentem a l'estudi del mercat laboral en perspectiva de gènere. Encara només del Garraf, però arribarà. Estem lluitant per tenir tota la vegueria. I després també l'informe de conjuntura de la Federació del segon semestre del 2025. I ja per acabar, però també molt important, a part de l'assemblea de socis a final de mes, que sempre més o menys es cau en aquestes dates, l'acte de benvinguda als socis. Nosaltres de manera anual intentem fer un acte de benvinguda als socis que enguany el farem a l'Espai d'Estrès en Adrenalina, a Sant Sadurní d'Anoia, i que permetrà doncs, que les persones doncs, coneguin i tinguin un primer contacte amb la federació i altres socis.
Podeu consultar totes aquestes propostes i activitats al web de l'AFEC. Denis Sainz, gerent de Set Penedès, ha estat molt instructiu.
Moltes
Hem
gràcies.
Hem gaudit també. Amèlia Maestre, gràcies per haver-nos acompanyat. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu.